Germanor 2014, tia de l'Església Diocesana. Hi ha tres prioritats que cal treballar permanentment i que són del tot necessàries per la nostra Església Diocesana de Girona i també per a tota l'Església i les altres esglésies. Identitat, missió i comunió. És essencial mantenir la identitat de l'Església de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, i l'Església de les persones. I per exercir la missió de viure, celebrar, anunciar i actualitzar l'Evangeli, cal la comunió amb el Senyor i entre nosaltres. Però la comunió entre nosaltres no és només un sentiment, una actitud espiritual. És la comunió de béns, que des d'antic, des de les primeres comunitats cristianes, és un signe clar i explícit per manifestar com ens estimem i com estimem. Només cal llegir el llibre dels Fets dels Apòstols, llegir els Pares de l'Església i creure's de veritat l'Evangeli. Certament que venim d'una llarga història en què cada comunitat parroquial administrava els seus béns tan bé com podia, assegurava el manteniment dels capellans, edificis, temples i locals parroquials i organitzava activitats. Cal constatar que no totes les parròquies tenien les mateixes possibilitats. Les més petites i amb ingressos més minsos no es podien comparar quant a les possibilitats econòmiques amb les més grans, capaces d'obtenir més ingressos. Actualment, la situació és la mateixa. Hi ha diferències importants en relació amb les possibilitats econòmiques d'unes i d'altres. Per això convé encara aprofundir més en la manera d'entendre la comunió diocesana i la comunió entre les parròquies. Cal mantenir la teoria dels vasos comunicants, com ja escriu Sant Pau. Allò que fa falta a algunes esglésies perquè no tenen mitjans ha de ser compensat per aquelles que tenen els vasos més plens. Algú dirà, això és injust, o les grans tenim més necessitats. Injust de cap manera, al contrari, perquè si formem una sola església en diverses comunitats, el manament de l'amor, de la generositat i del servei mutu comença per nosaltres. És cert que les grans poden tenir més necessitats materials, però sempre tenen més possibilitats de recursos i de finançament. Ara bé, també cal afegir algunes condicions. La necessitat d'una administració justa, austera i eficient dels diners rebuts, tant a escala parroquial com diocesana. Us asseguro que hi treballem de veritat des de fa temps. Adonar-se que la responsabilitat dels cristians i de les comunitats no afecta només a l'entorn més proper o habitual, sinó que cal sentir-se responsable de tota l'Església i especialment de l'Església diocesana o local. La convicció que si volem l'Església, si l'estimem, si desitgem que continuï oferint Crist i la seva salvació, si estem convençuts que cal servir a les persones en les seves necessitats i que és del tot necessari continuar sembrant la bona llavor de l'Evangeli, aleshores cal assumir les despeses de l'Església perquè és la nostra família, la nostra llar. Sempre en la mesura de les nostres possibilitats, però també amb generositat. Estimar la nostra Església de Girona, les nostres parròquies i institucions, ens estimula a ser generosos aquesta jornada i sempre. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Aquest diumenge, dia 16, es porta a terme el Dia de l'Església Diocesana, també dit Dia de Germanor. Serveix per recollir diners pel sosteniment de l'Església Catòlica. Per això tenim amb nosaltres el senyor Robert Gifre, que és l'ecònom diocesà del Bisbat de Girona. Benvingut, senyor Gifre.
Ben trobats tots plegats.
Gràcies per estar amb nosaltres. Bé, aquesta és una de les maneres que l'Església té per sostenir-se, no? Per pagar totes les despeses que té.
Bueno, totes les despeses. És la diada que igual nosaltres recordem a tots els feligresos i simpatitzants de que és la diada, diguem, per veure si són una mica més generosos i ens fan aportacions per a fi de sufragar doncs, la gran quantitat de despeses que té l'Església.
Sí, perquè l'Església Catòlica, deixem-ho clar als nostres oïdors, té dues maneres de sostenir-se. Una d'elles és aquesta, la campanya de Germanor, els diners dels quals serviran per pagar una de les parts, però també té el de la creueta, quan fem la declaració d'Hisenda, no?
O sigui, tenim realment, tal com dius, aquesta diada, que és una col·lecta extraordinària de la diada de Germanor. Tenim durant tot l'any doncs, les col·lectes que es fan a les parròquies i, a més, hi ha el tema de la creueta de la declaració de renda. Això són els tres ingressos, o les tres línies principals dels ingressos que rep l'Església.
I com va això? Va més, va menys? Es recapten cada any més cèntims o no, amb la diada de Germanor?
Està una mica estabilitzada. O sigui, no acaba d'augmentar massa.
Bé, senyor Gifre, a veure, quan es va recollir l'any passat la diada de Germanor?
La diada de Germanor va representar uns ingressos d'uns 88.000 euros.
I el pressupost, quin és?
El pressupost de l'Església d'ingressos i despeses de l'any? L'any passat va ser de l'ordre d'uns 10 milions d'euros.
Per tant, senyor Gifre, hi ha molts diners encara per cobrir el pressupost.
Ni més ni menys, però esclar, tenim, tal com te comentava abans, l'altra línia d'ingressos és les col·lectes que es fan durant l'any, que això pot representar de l'ordre d'uns 3 milions i mig d'euros. Després hi ha el tema de la creueta, que són uns 2 i mig. Ingressos de patrimoni, que són arrendaments immobles, que és 1.200.000 o 1.300.000. Més o menys la cosa va per aquí.
Sí, què és el que més gasta l'Església?
Bueno, l'Església...
De Girona, en aquest cas.
Si no, parlem de la diòcesi, en aquest moment parlem de la diòcesi de Girona. Les principals despeses les té per un costat, que són les accions pastorals i assistencials, que són tot el tema d'activitats pastorals, l'ajuda a l'Església Universal, ajudes a institucions diocesanes, que d'això és de l'ordre d'uns 4 milions d'euros. Tenim el tema de conservacions d'edificis i despeses de funcionament, que aquí hi ha les compres del culte i conservació d'edificis, més els impostos i despeses financeres, que és de l'ordre dels 3 milions, i el tema de retribució del clergat, que és 1.500.000, i el tema de retribució del personal laic, que són uns 750.000 euros. Aquests, en grans xifres, és... la despesa que té l'Església de la diòcesi de Girona.
En el full parroquial del diumenge passat, dia 9 de novembre, hi havia un reportatge, i en tant percents, les despeses, tal com diu vostè, és en accions pastorals, que representa un 41,47%.
I després,
sí, conservació d'edificis, 31,65%. Quan vostè parla d'accions pastorals, a què es refereix?
Bueno, totes les activitats que té l'Església, com poden ser, doncs, el tema dels esplais, de les colònies, els manteniments de l'Església, el manteniment de l'Església, me refereixo també al tema, doncs, de les factures d'aigua, llum, tenir els temples en degudes condicions.
I ara parlem dels ingressos.
Sí.
Què ingressa l'Església? Quins són les partides? A part de Germanor, que és la campanya d'aquest diumenge, sí, i de la creueta...
Té les col·lectes parroquials i subscripcions dels feligresos, que amb això ens anem de l'ordre dels 3 milions i mig, que és aquest 37,14 més o menys. Hi ha l'assignació tributària, que això és la creueta de la declaració de renta, que és de l'ordre dels 2 milions i mig, que és un 25,95 representa. Els ingressos per arrendaments d'immobles i ingressos financers, que és de l'ordre d'un 1.300.000, que representa un 13,41. I després hi ha alguns altres ingressos, que és 1.700.000 euros, que és d'un 1873. Això són ingressos pels serveis que es presten i subvencions públiques i corrents d'alguna institució diocesana.
Encara hi ha donacions, senyor Gifre? Persones que doncs, donen un terreny, un pis a l'Església?
Poques, molt poques. N'hi ha alguna de quan en quan, però poquíssimes. S'ha perdut molt, això.
Vostè em deia que s'ha estabilitzat, no?
La col·lecta, tu em demanaves la col·lecta. Més o menys cada any anem sobre els 80, entre els 85 i 90.000 euros la diada aquesta de germanor.
Vostè creu que, per exemple, la línia editorial de la cadena 13TV, que pertany en bona part a la Conferència Episcopal Espanyola, pot desistir algun fidel a donar aportacions a l'Església Catòlica?
Jo crec que sí. O sigui,
ja fa temps... D'alguns programes
que hi ha, vull dir, antigament parlàvem de la COPE, que ja ens havia afectat moltíssim això també, i ara, doncs, aquesta línia de TV, doncs, jo vull creure, i que hi ha, i algun feligrès ho ha manifestat, que mentre hi hagi aquesta corrent, doncs, ells se'n desentenen.
I davant d'algunes persones que diuen bé, encara l'Estat subvenciona l'Església Catòlica, això és cert o no?
No. No, perquè tenim que tenir en compte que l'Estat el que ens fa arribar a nosaltres és el que els feligresos i els simpatitzants de l'Església i tal marquen la casella de que el percentatge aquell que hi ha per la declaració de renda vagi destinat a l'Església. Per tant, jo no considero que això sigui un ingrés de l'Estat, sinó que és la voluntat del fidel o del creient o del simpatitzant que diu que vol que aquella quantitat vagi a l'Església. Si aquesta persona deixés de posar això, l'Estat no ens ingressaria a nosaltres.
Què hem de dir més, senyor Gifre? Aquest diumenge, jornada de germanor, tothom qui va a l'Església pot aportar amb un sobret, no? Hi ha uns sobrets especials.
Hi ha uns sobrets, hi ha la col·lecta que fan, i també amb un petit estat de memòria que diu Nostra Iglesia, també hi ha una butlleta al final que pots emplenar per fer aportacions periòdiques.
Hi ha moltes o no, d'aportacions periòdiques?
N'hi ha, però no les que voldríem.
Que és com una quota, no?
És com una quota.
Sí, va pagant.
Sí, exactament, ni més ni menys.
Hem de fer una crida, doncs, senyor Gifre?
Sí, jo faria la crida, doncs, que un any més, doncs, la gent sigui, doncs, perquè assisteix als actes de l'Església, o sigui perquè, doncs, veu que a través de l'Església, doncs, es fan una sèrie d'obres socials que porten per bon camí, doncs, que siguin el màxim generosos possibles.
D'acord, moltes gràcies, senyor Gifre. Econom diocesà, recordem, aquest diumenge, dia 16, tothom qui vagi a l'Església pot fer la seva aportació al sosteniment de l'entitat, de la institució de l'Església Catòlica, a través d'aquests sobrets que trobaran. Molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El nostre punt de vista avui ens el porta mossèn Josep Casellas, rector de la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar. Josep, com vulguis.
D'ençà d'un temps, es publiquen llibres i articles que plantegen la qüestió de saber si el cristianisme ja el podem donar per caducat, almenys en el nostre món occidental, o si encara té futur. Que el cristianisme té actualitat i futur ho estan descobrint homes i dones, catalans de soc arrel o vinguts d'altres indrets, que en un moment determinat, com a fruit d'un procés de maduració personal i també de l'acció de l'Esperit Sant, han començat a interessar-se per Jesucrist i s'han apropat a l'Església. Fa un parell d'anys, la senadora socialista Mercedes Arroz, que havia estat la més votada per la demarcació de Barcelona, va abraçar la fe cristiana i va decidir deixar el seu escó per discrepàncies amb unes determinades decisions del govern. I va declarar: "He volgut fer pública la meva conversió per subratllar la convicció de l'Església Catòlica que el cristianisme té molt a dir als homes i dones del nostre temps, perquè a través de la fe cristiana s'arriba a comprendre plenament la pròpia identitat com a ésser humà i el sentit de la vida." Són unes paraules, aquestes, de Mercedes Arroz, que probablement compartirien molts altres convertits, i n'hi ha més dels que ens pensem.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Aquest diumenge, dia 16, es portarà a terme una missa en record de les víctimes d'accidents del trànsit. Serà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Josep de Girona. En parlem tot seguit amb Santiago Torregrossa, que és el delegat episcopal del trànsit del Bisbat de Girona. Benvingut, Santi. Gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Bé, Santi, aquesta no és la primera vegada que organitzeu aquesta missa en favor de les víctimes del trànsit, no?
Sí, no, desde que se creó la delegación venimos haciéndolo. Es una iniciativa que tuvo la Organización Mundial de la Salud el año 2005 de dedicar el tercer domingo de noviembre al Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Poco después, pues la Iglesia Católica pues se adherió a esta iniciativa de la ONU y desde entonces pues venimos celebrando una misa, una celebración eucarística en recuerdo con el grupo de amigos, de familiares y víctimas que tenemos aquí en la diócesis.
Sou moltes famílies que estan doncs involucrades perquè han patit.
Sí, nosotros a través del curso universitario tenemos un convenio de colaboración con las asociaciones de ayuda a las víctimas que existen en Cataluña. Entonces, de forma directa, pues las reuniones que hacemos solemos trabajar entre 15 y 20 personas, o sea, unas 10 familias. De forma directa, luego de forma indirecta, que vienen pues de no a todas las reuniones, pero sí algunas. Pues vamos trabajando con las tres asociaciones que principalmente hay en Cataluña. Podemos llegar a reunirnos pues 25 o 30 personas.
Sí, perquè la delegació del trànsit, què fa? Què es dedica?
Bueno, la delegación de tránsito, pues en principio nosotros estamos emprendiendo unas acciones en el campo educativo. Tenemos pues el concurso de educación vial Pérez Jordá, que abarca a los estudiantes tanto de primaria como secundaria. Es un concurso para incentivar los valores en la movilidad segura. Y lo damos a conocer a todos los centros de la diócesis. Es un concurso de movilidad que solamente lo tenemos nosotros en la diócesis de Girona. Luego también dentro del ámbito educativo tenemos el curso universitario de acción, riesgo y prevención de accidentes de tráfico, con 25 horas de teoría y 25 horas de práctica, con la UDG, el Centro Cristiano y la Delegación Universitaria.
Sí, ¿en qué consiste ese curso?
Pues es un curso por el cual los alumnos tienen dos créditos académicos y tienen que realizar 25 horas de teoría. Estas 25 horas de teoría las imparten formadores viales, tanto del Servicio Catalán como de los Mossos de Escuadra, como de la Policía Municipal. Y luego tenemos también 25 horas de práctica donde ellos van a los colegios e institutos y hacen prácticas con estos formadores viales. Acompañan también a los formadores de Goodman, del Hospital Goodman de reanimación. Haremos una práctica con los bomberos donde vendrá también el Servicio de Emergencias Médicas. Esto será el 11 de diciembre. Y dentro de la semana en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, que el día 16, como bien has dicho, es la celebración eucarística presidida por nuestro obispo, pues dentro de esta semana, el día 20, como una de las prácticas de este curso universitario y abierto a toda persona que quiera participar, tenemos una mesa redonda que la celebraremos en el Bisbe Cartañá, y esta mesa redonda será de 4 de la tarde a 8. En ella participarán miembros del SIAD, que es el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Accidentes de Tráfico que tiene el Servicio Catalán de Tránsito. Participarán las asociaciones con las que tenemos convenio, como es la Asociación PAD a PAD, Prevención de Accidentes de Tráfico, la Asociación Estado de Accidentes y la Asociación TRACE, especializada en traumas cráneoencefálicos. También nos acompañará Mosén Sebastián Upí, que desde el Hospital José Trueta pues desarrolla, le da una ayuda a todos los camioneros y a todas las personas accidentadas de tráfico, que junto a Goretti pues están haciendo una labor muy buena en este ámbito. Y bueno, pues nos juntaremos con los alumnos universitarios, con los formadores, los miembros de las asociaciones y, bueno, desde aquí, desde la radio, pues invitamos a todo aquel que quiera conocer estas asociaciones o aportar algún granito de arena, bien a los estudiantes universitarios o bien a los responsables de las instituciones que nos acompañarán.
¿Y son molts els estudiants que fan aquest curs universitari?
Es el tercer año, empezamos con 5, el año pasado abrimos 20 para hacer por 4 grupos de 5 personas, pues te digo que las clases teóricas son muy dinámicas.
Entonces, ¿Qué se les enseña? ¿Qué se les dio?
Bueno, pues en principio se le habla de la principio el conocerse uno mismo, después se habla de la diferencia entre peligro y riesgo, el autoconocimiento de uno mismo. Sobre todo es de la toma de conciencia, de que cada persona, el responsable cuando va al vehículo, sea como conductor o sea como acompañante, pues es él, y es él el que tiene que tomar la decisión. No se debe dejar influenciar por un amigo, por el grupo de iguales, que es lo que algunas veces nos suele pasar y llegan a los accidentes. Pero en principio es eso, en principio toda persona ya conoce las normas, sabe lo que está bien, lo que está mal. Lo que tiene que aprender, digamos, es en el momento de tomar las decisiones, cuando está influenciado por este grupo, el haberlo experimentado de alguna forma. Y nosotros, a través de dinámicas, a través de juegos, a través de vídeos, pues son los propios alumnos los que, cuando acabamos la sesión, pues nos llegan a la conclusión ellos de lo que viene a decir la norma al fin y al cabo.
Uh-huh. Doncs molt bé, Santi. Aquest diumenge, dia 16, a les 7 de la tarda, a l'església de Sant Josep de Girona, hi haurà aquesta missa presidida pel nostre bisbe Francesc en record de les víctimes d'accidents de trànsit. Qui pot anar-hi? Qui has convidat?
Bueno, pues como hemos dicho, a las asociaciones, luego de las autoridades, otros años nos ha acompañado la jefa del Servei Català de Trànsit, la jefa de provincial de tráfico de Girona, también nos suele acompañar, el responsable de emergencias y de bomberos, el teniente coronel, jefe de la comandancia de la Guardia Civil. Están invitadas todas las autoridades locales y, bueno, esta es una celebración eucarística abierta a todos. Y dentro de las invitaciones, luego, pues el que puede y quiere venir, viene. Y el grupo de amigos, pues realiza lo que es la ofrenda. Los familiares son los encargados de ofrecer el pan, el vino y un ramo de flores. Y es un momento, pues, que cuando acabamos la celebración, pues ellos nos han explicado siempre que es muy emotivo porque, bueno, es una ofrenda que están haciendo por el ser que han perdido y que és muy bonito para ellos.
Molt bé, Santi, que vagi molt bé. Gràcies per estar amb nosaltres.
Pues nada, estáis todos invitados.
Gràcies. Gràcies.
Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Volem tenir un record abans de tot per mossèn Àngel Fuster, que va morir el 5 de novembre a Cassà de la Selva. Va néixer precisament en aquesta població, a Cassà de la Selva, el 3 de setembre de 1927, i després d'exercir en un primer moment com a vicari a Llagostera, des de l'any 1958 estava adscrit a Cassà de la Selva. Descansi en pau mossèn Àngel Fuster, que va morir, recordem, el 5 de novembre. I també un record per mossèn Joaquim Lleal, que va morir el 9 de novembre. Mossèn Joaquim Lleal va néixer a Olives, a la parròquia de Sant Esteve de Guialbes, i després de fer de missioner a Xile i també a l'Argentina, va estar des de l'any 1991 fins al 2011 com a rector de Bescanó i Estanyol. Descansi en pau també mossèn Joaquim Lleal. Anem ara sí a fer un repàs a l'agenda d'actes. Aquest diumenge, 12:45, a Sant Martí d'Empúries, el nostre bisbe Francesc presidirà la celebració de l'Eucaristia de presentació del nou rector de la parròquia, mossèn Martí Colomer. També us fem esment que, fins a nou avís, cada primer i tercer diumenge de mes hi haurà missa al Santuari de la Mare de Déu del Món, a 12:45, cada primer i cada tercer diumenge de mes. També us recordem novament aquesta missa en record de les víctimes d'accidents del trànsit a les 7 de la tarda a l'església de Sant Josep de Girona. Aquest proper dilluns, dia 17, recés de l'apostolat de l'oració al Temple del Sagrat Cor de Girona, a les 5 de la tarda. Dimarts que ve, dia 18, pregària per les vocacions, a les 7 de la tarda, a la parròquia del Mercadal de Girona. També el pròxim dimarts, conferència, el llegat del Beat Pau VI i el Papa Francesc, a càrrec de mossèn Joan Planelles, vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Serà a 7:45 del vespre a l'aula Doctor Estela del Seminari de Girona. El proper divendres, dia 21, trido a Crist Rei, al Temple del Sagrat Cor de Girona. Divendres a 7:15, el dissabte a 7:15 i el diumenge a 1:15. Divendres continua el taller de creixement personal per a joves al Casal Bisbe Cartanyà, de 7:45 a 9:15 del vespre. I també us recomanem la conferència el pròxim divendres, dia 21, de l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Els valors del catalanisme, una mirada des de Montserrat, a la parròquia de l'Immaculada de Figueres, a 9:15 del vespre. I ja per acabar, el pròxim dissabte, dia 22, cadena de pregària per les vocacions. Es tracta de dedicar un temps a la pregària des de casa. Us hi podeu apuntar en el telèfon 972 20 04 62. Repeteixo, 972 20 04 62. Si has perdut alguna vegada l'oportunitat d'escoltar Església Viva, recorda que el pots recuperar anant a la pàgina web del Bisbat de Girona, www.bisbatgirona.cat, repeteixo, www.bisbatgirona.cat, a l'àrea d'audiovisuals o la d'actualitat i premsa tens els darrers programes d'Església Viva, www.bisbatgirona.cat, a l'àrea d'audiovisuals o la d'actualitat i premsa. Sempre amb tu, Església Viva.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 16 de novembre. Ho fem amb el diaca Jordi Pla, que està al servei de les parròquies d'Ordis, Cabanelles, Sant Martí, Sacerres, Vilajoan i Hermedàs, d'entre altres. Benvingut, Jordi.
Benvingut i ben retrobat.
Quan vulguis.
Molt bé. Cadascun de nosaltres tenim uns determinats dons o carismes que Déu ens ha donat. Per a ell, no compta pas la quantitat, sinó la qualitat. És a dir, l'actitud i la intenció amb què els fem servir o no aquests dons. Amb generositat de cor, o amb negligència, o per altres interessos. Si el temps és or, per als cristians, l'or és la paraula de Déu, fructificada en la nostra manera d'actuar dia a dia. L'amo de la paràbola que encarrega als criats la gestió dels seus diners mentre serà de viatge no demana pas més del que cadascun pot fer. És el criat qui es malfia d'ell i no fa res per fer-los rendir. És el perill de deixar-nos anar, de no fer rendir els dons i les qualitats que cadascú de nosaltres té, allò que dol i sap greu a Jesús. Hem de ser constants a demanar-li la seva gràcia i el seu ajut per a convertir-nos en transmissors, en testimonis del missatge evangèlic, sobretot en fets i també de paraula.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.